20 minuts i algun segon per arribar a les 10 del matí, a les 5 de la tarda. Avui amb la psicòloga Vanessa Parellada ens preguntarem com afecten els pensaments sobre les emocions i com les emocions influeixen sobre la nostra conducta. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia a tothom.
Contents de saludar-te. Va, començant per això, com els pensaments afecten sobre les emocions. Però bé, podem decidir quins pensaments tenim?
Ostres, sempre fas unes preguntes molt bones, eh? Tu segur que tindries mitja de psicologia convalidada.
No, crec jo. No. Potser com a pacient sí, però ja...
Bueno, d'això en sabem tots. Sí que podem controlar el que pensem, sí que podem aprendre el que pensem. Hi ha diferents escoles de la psicologia, diferents, diguem, enfocaments sobre com, en quina part de l'ésser humà centrar la nostra atenció a l'hora de treballar-hi. I per tant, això fa que la nostra teràpia sigui enfatitzant una cosa o una altra. Hi ha una vessant, una escola de la psicologia, que és la psicologia cognitiva, que se centra en, precisament en els pensaments. Perquè sosté que el pensament, al final, és la mare dels ous. Del pensament emanen certes emocions i, de segons com et sentis, et comportaràs d'una manera o d'una altra. Aquesta idea és una idea que no és moderna, és antiga, ja va ser Epictet en el segle I que deia no són les coses en si mateixes les que ens pertoquen, les que ens pertorben, sinó l'opinió que tenim d'aquestes coses.
D'acord.
Per tant, a l'hora de fer gestió emocional, centrar-nos en el pensament és una bona manera de començar. És més fàcil controlar els pensaments que controlar les emocions o aprendre a pensar diferent i d'aquí aprendre a sentir diferent que centrar-nos només en les emocions.
I aquí pot sentir que és a l'inrevés, que és l'emoció
sí.
Qui genera el pensament.
Sí, de fet, en realitat està tot interrelacionat. No? Segons com et sents, això també fa que el pensament inicial o algun pensament que tinguis es vegi potenciat, posis més atenció en aquell pensament que en un altre, no?
Exacte.
Si estàs nerviós o estàs nerviosa...
Avui ho veig tot negre, tu. Només tinc pensaments negatius.
Sí, això funciona així. A més, també tenim més tendència a anar cap a lo negatiu, a que predominin els pensaments negatius que positius.
Caram.
Perquè tenen la potència amb la que queden marcats, per dir-ho així, parlo de maneres molt planeres, eh? La potència amb la que queden registrats en el cervell és més gran.
És com l'algoritme de l'Instagram, que et beneficia més els comentaris agressius,
doncs mira,
que porten mal rotllo...
Està tot inventat.
Sí.
L'algoritme s'ha basat en com funcionem nosaltres. Si ens basem en aquest esquema que dèiem, que primer hi ha un pensament, després hi ha una emoció i després hi ha una conducta, en el que ens centraríem, si treballem des de la psicologia cognitiva o en general psicòlegs, quan treballem amb un pacient o amb una pacient, bevem de diferents fonts. Utilitzem tècniques de diferents escoles. Això és una perspectiva més eclèctica, no? Que se'n diu. El que funciona en diferents escoles, ho apliques segons la persona que tens davant. També veus que li anirà millor un enfocament o un altre, no? En general, llavors hi ha enfocaments que són molt, que ja van molt a part, com la psicoanàlisi, que ja és molt diferent, no? Jo em baso més en la teràpia més breu, basant-me en el que dèiem fa un parell de setmanes, de que la psicòloga o el psicòleg fa una feina puntual, una feina d'acompanyament durant un temps, X sessions, 4, 6, 10, les que necessiti la persona,
sí.
Però no és indefinit el tenir el psicòleg o la psicòloga al costat. Llavors, partim de la base de que el que pensem influencia en el que sentim o les emocions que tenim. Per exemple, si jo penso que no sóc suficient o que no se'm dona bé el que sigui, si em trobo en aquella situació és més probable que em senti malament en aquella situació que em senti bé. I per tant, la meva emoció, el com em senti en aquell moment, influirà en el que faré. Potser ja no hi aniré, potser de seguida em donaré per vençut. Per exemple, si jo penso que no se'm dona bé córrer, no? No se'm dona bé córrer i em plantegen l'opció d'apuntar-me en una cursa. El que sentiré abans d'anar a aquella cursa és moltíssima ansietat, moltíssima angoixa, perquè és que no se'm dona bé. A la que surti, igual no entrenaré ja com hauria d'entrenar, perquè ja parteixo de la base, en el fons, de que tampoc se'm dona bé, de que no me'n sortiré, quan vagi a la cursa potser a la mínima de canvi em donaré per vençuda, i això farà, com tu deies al principi, que es reforci el meu pensament inicial de que és que en realitat no se'm dona bé.
Clar.
Corre, no? I és el cercle, és el peix que es mossega la cua. Hi ha un psiquiatre que va treballar moltíssim el tema de la depressió, que va ser Aaron Beck, que va establir que en les persones depressives o deprimides hi ha un patró de pensament, tres sobretot, que és una visió negativa sobre un mateix, no se'm dona bé córrer, per exemple, una visió negativa sobre el que em passa, és que sempre me n'adono de les curses quan ja tinc massa poc temps per entrenar, no? Una interpretació negativa del que m'envolta i una interpretació negativa del futur. És que ni acabaré la cursa, és que faré el pena, tothom se n'enriurà de mi, val? Però aquesta tríada cognitiva que deia ell de la depressió, en realitat, en menor o major mesura, tots tenim algunes d'aquests patrons de conducta. O tenim una visió negativa de nosaltres mateixos en alguns moments, o una visió negativa del que ens envolta, o una visió catastrofista del futur, que ja dèiem fa dues setmanes, que acostumem a preocupar-nos massa per les coses i que el 90% de les coses que ens preocupen al final no passen, no? Llavors, és molt útil si els pensaments controlen o influencien molt en les nostres emocions i aquestes en la conducta o tot està relacionat i els pensaments és algo que podem aprendre, és molt útil centrar la nostra feina en entrenar aquests pensaments.
Molt bé. Vale? Com podem fer una gimnàstica per tenir uns pensaments que ens portin, no sé com dir-ho, pel bon camí?
Que ens ajudin a tenir una gestió emocional millor o a sentir-nos millor.
Ah,
en primer lloc, els hem d'identificar. Moltes vegades no som conscients de les coses que pensem sobre nosaltres o sobre el futur, no? Perquè molts aprenentatges que fem són a partir de coses que ens passen, a partir de coses que veiem, conclusions que traiem sense ser-ne conscients, no? Com molt intuïtives, i molts d'aquests aprenentatges es donen a la infantesa. Entre els 6 i els 10, 12 anys, a la infantesa és l'edat en la que s'aprèn més com soc. S'interioritzen més aquests pensaments sobre com sóc, com els altres em veuen, com els altres es relacionen amb mi, què genero jo en els altres, i moltes vegades aquests pensaments són inconscients, es basen sobretot, o les conclusions que traiem es basen sobretot en el que vivim a casa, no perquè els nostres pares ens entrenin per ser infeliços, sinó perquè són les figures de referència que tenim a la nostra infantesa, no? Per exemple, un pare i una mare que, amb la millor intenció del món, estan tot el dia fora de casa treballant,
sí.
El que aprèn el nen i la nena probablement sigui que no és important, perquè sempre hi ha algú que fa que els pares surtin de casa. Mai segur que ni aquest pare ni aquesta mare li traslladaran o li transmetran al fill o la filla en paraules que no és important per ells. I realment ells treballen moltes hores per donar el millor al seu fill.
Exacte.
Però, en canvi, la conclusió que treu una ment immadura, infantil, és que hi ha algo més important que fa que els nostres pares estiguin fora de casa. Com un exemple molt, molt, molt... que ho reduïm a...
Simple per poder-nos entendre ràpid.
Però com aquestes n'hi ha moltíssimes,
sí.
No? Ja com, és com si tinguéssim en el nostre cervell 20.000 hores gravades, una cinta de caset, no? És que som ochenteros, encara sí. No recordem d'això, o una app, el que sigui, amb 20.000 hores gravades d'una veu que ens diu, majoritàriament, què és el que no hem de fer, què és el que hauríem de fer, què és el que fan els nostres pares, no? Que ens posen límits, que ens eduquen.
Sí.
I dintre de totes aquestes hores, d'aquestes paraules, hi ha aquest caldo d'on traiem les creences sobre nosaltres mateixos. Per tant, l'important, el primer pas, és identificar quines són aquestes creences que tenim sobre nosaltres mateixos, perquè una cosa és qui som i l'altra cosa és el que creiem que som, que és diferent. I el que creiem que som es construeix en gran part en la infància i es basa molt en el que sentim, vivim, bàsicament a la nostra família. Val? Un cop els tenim identificats i entenem que el que penso determina o influencia o condiciona el que jo sentiré i el que jo faré, entenent aquest esquema i com funciona i sabent que hi ha una sèrie d'idees que jo tinc que no són reals perquè la creença de que jo no sóc important, seguint amb l'exemple del nen petit, és fàcil d'entendre que allò no és veritat, no? Però aquella persona, sense adonar-se'n, perquè és molt inconscient això...
Ho va assumint.
Ho acceptes com a algo que és veritat. Val? És una creença, que la creus, però no és veritat. I un cop tens identificat, entens que és algo que has après i tens identificats quins són, la qüestió és, sobretot, per aprendre a substituir-lo per altres... Molta pràctica. entendre que no és veritat el que creus, contrastar amb altres opinions dels altres, anar practicant i anar veient que realment tu no ets així, anar entenent d'on ha sortit aquesta creença. I en aquest punt és important tenir present que el nostre cervell, ho explico així com molt, molt fàcil, perquè l'altre dia em van dir que has sigut una miqueta massa tècnica. Llavors intento ser una miqueta més
pedagògica.
Més baixar, aterrar més. El nostre cervell no està dissenyat perquè siguem feliços. Està dissenyat perquè sobrevivim. Per tant, el que accepta millor el nostre cervell és el que coneix, el que és familiar. No li agraden els canvis i es resisteix en aquests canvis. Per tant, si una persona tota la vida ha sentit i ha cregut que no és suficient, per molt que tu intentis creure't que això no és veritat, tindràs molta resistència de tot el teu ésser
al canvi,
per canviar això i per creure't això. Llavors, com sempre, i com dèiem també la setmana anterior, a comprender és aliviar, entendre com funcionem ens ajuda a gestionar també aquestes resistències. I amb l'exemple aquest que posàvem de hi ha un hardware, hi ha un programari, nosaltres com a usuaris tenim alguna cosa a fer amb aquesta programació, ens hem de veure nosaltres com un programador que canvia alguns programes que encara que al nostre cervell li agradin molt, li agradin perquè són coneguts, no vol dir que siguin bons. Moltes vegades hi ha persones que resisteixen a sortir d'una situació que li fa mal, però perquè aquella és la situació que coneixen. Però, en canvi, sortir d'allà és el millor per aquesta persona. Llavors, és important distingir el que realment és beneficiós del que és familiar. Què és beneficiós? El que et fa sentir bé. Bé en el sentit de amb ganes de seguir endavant, amb il·lusió, et fa sentir capaç d'enfrontar les coses que se't presentin, i a vegades confonem la comoditat, aquest estar bé de la comoditat, no? De les sabatilles, d'estar a casa, de la manteta, amb l'estar bé, que a vegades és el repte de fer les coses diferents.
De tirar endavant, sentir-te una mica vigorós, sí, viu, no?
Saps, i tots sabem, i tots tenim coses que... aquell run-run de coses que, com dèiem també fa un parell de setmanes, que no acaben de funcionar bé, però que no són suficientment invalidadores com perquè no puguem tenir una vida adaptativa.
Exacte.
Però tots tenim aquesta veueta que a vegades la podem deixar allà i anar fent, o de vegades, si el malestar ja és molt gran, o si tenim ganes de millorar, perquè hi ha gent que té com molta motivació per a superar-se, per créixer, podem fer aquesta feina d'enfrontar-nos i d'obrir aquella caixa de a veure què hi ha, no?
Déu-n'hi-do.
Molta informació en poc rato, no?
No. En definitiva, es tracta de connectar tres esferes de la nostra vida, com són les accions, els pensaments i les emocions,
sí,
no? I com es relacionen entre elles i què podem fer per tenir una higiene en la relació, sí, d'aquests tres pilars de la nostra vida.
I de pensaments negatius i de dies dolents, tots en tenim.
Això no només em passa a mi.
No. Tots tenim dies dolents. La part positiva del dia dolent, pues que dura el mateix que el bo. Dura 24 hores. A vegades no tens una altra que esperar a que passi aquell dia, a que s'acabi, i demà serà un altre dia, i és així, perquè quan et lleves al matí, la llum, les hormones que hi ha al matí són diferents que les que hi ha a la nit, el temps per reposar les coses va bé, de vegades va bé no fer-te cas, quan tu te n'adones que estàs entrant en bucle i ets conscient que estàs pensant tota l'estona...
És difícil arribar a aquest punt de dir m'observo tant que veig que no vaig bé i no em faig cas.
Sí, almenys saber que adonar-te que tota l'estona... A vegades va bé que la gent del voltant, si t'estimen i et coneixen i t'ho diuen sense jutjar-te, sinó simplement t'ho fan veure, d'ostres, portes molta estona repetint això, o portes tot el dia pensant així, o tu mateix te n'adones que, ostres, avui què em passa? Que tot el que penso és dolent, no? Tot el que penso... Pues a vegades va bé deixar-ho reposar i esperar a l'endemà per afrontar el dia d'una altra manera.
Això m'ho deia una mica, que tenia insomni, i em deia, no, és que a vegades el mateix problema quan em pertorba mitjanit és una cosa aterradora, que no em deixa dormir.
Aterradora, és així.
I al matí el visc d'una manera completament diferent.
I penses, com pot ser que sigui el mateix pensament, sigui la mateixa situació, que ahir no em deixava dormir i avui és la mateixa exactament, perquè no s'ha arreglat, perquè jo no he fet res, només que dormir, i l'endemà es veu diferent, perquè tot canvia al final, no? Tot influencia en com veiem les coses. Quan tenim pensaments negatius d'aquests que ens adonem que estem pensant malament, va bé saber que no és difícil controlar un pensament negatiu, perquè si et centres en aquest pensament negatiu per controlar-lo, el que estàs fent és fer-lo més gros.
Exacte.
Per tant, la clau està en l'atenció. Treure l'atenció d'aquest pensament negatiu, perquè quan hi centres l'atenció, puges el volum, li puges el color, l'omples de detalls, treure l'atenció d'aquest pensament i centrar-la en una altra cosa. Si no saps en què o no saps com fer-ho, el que va molt bé és centrar el pensament en el present, centrar l'atenció en el present, i l'eix que ens connecta amb el present, al final, és el nostre cos. I dintre del nostre cos, centrar-nos en la respiració. Hi ha tècniques de respiració que van molt bé per centrar-nos en el present.
Aquí és on entraríem, jo crec, també en temes d'addicció, a les pantalles, a les substàncies.
Sí. Vull dir,
una manera de fugir d'aquest pensament negatiu és el que dius tu, doncs centrar-se en el propi cos, i la respiració és una bona tècnica,
sí.
Però hi ha altres camins artificials, també.
Clar, això al final és pan para hoy y hambre para mañana.
Yeah.
Quan, lo millor, quan estàs així, que deia, pues anar-te'n a dormir, esperar que arribi demà, fer alguna cosa que et faci sentir bé, però que no sigui pitjor després del remei que la malaltia. Prendre 3 cerveses al moment igual sí que et fa sentir millor, però l'alcohol té un efecte de presó molt, molt bèstia. Per tant, és millor no associar estar malament en beure per no caure després en aquests problemes i fer coses que... o sigui, el control dels impulsos i el postergar les recompenses és un aprenentatge que també requereix pràctica, però que és imprescindible per estar cada vegada millor.
Mira, tenim algunes preguntes als oients. El que farem ara, perquè la gent se senti més tranquil·la, és no dir els noms.
Ah, així no cal. Al final ens interessa la pregunta.
Exacte. El mateix que fem també amb la sessió de sexologia que hi vam tenir, doncs també, si la gent ens vol fer arribar preguntes, doncs les compartirem amb na Vanessa, i no fem arribar els noms perquè és el que menys ens interessa.
No, i tant.
Diferenci entre pensament negatiu i trauma.
Ostres, aquest també té psicologia convalidat. A veure, pensament negatiu és qualsevol pensament que ens provoca una emoció negativa, qualsevol pensament que ens fa sentir malament. Un trauma és un fet vital que ens provoca una ferida, no? I entenem a vegades que un trauma és que el teu pare abusi de tu, o que es mori la teva mare quan tu tens 4 anys. Però a vegades hi ha coses que no són tan grosses. Hi ha experiències vitals que no són tan grosses i també poden tenir un efecte traumàtic en la persona. Perquè retornem al que dèiem al principi, no són tant les coses que ens passen...
Com les vivim.
...sinó l'impacte que tenen.
Exacte.
En nosaltres. I el pensament negatiu no és tant la vivència que ens ha afectat i tot el que ve associat en aquesta vivència, sinó els pensaments negatius que tenim, que poden estar vinculats a un fet traumàtic o no. Per exemple, jo se'm dona fatal córrer, és un pensament negatiu, però no ve
no
d'un
trauma,
que
tampoc.
Jo sàpiga, tampoc no m'ho he mirat, igual un dia corrent vaig caure, no ho sé, però tampoc cal arribar a l'origen de tot, coses
sí.
Que realment siguin, que ens invalidin per estar bé, són les que realment ens centrarem la nostra atenció. Però no tots els pensaments negatius, en tenim una pila, no cal treballar-los tots, sí que els que ens afecten el nostre benestar. I un trauma té més a veure amb un fet vivencial.
I ens repregunten... Com se supera un trauma? No sé si això ja requereix un dia especial ja només per parlar-ne o què.
Podem dedicar un dia a això. Els traumes se superen com tot, afrontant-los i treballant, si pot ser, amb una professional.
És que jo és el que t'anava a dir abans. Quan tu esmentaves dir, si tenim un pensament negatiu, home, posem la nostra atenció en una altra banda, no?
Uh-huh.
La respiració, en un altre pensament, en una, uh-huh. en una activitat. Hi ha gent que se'n va a fer esport, per exemple.
L'esport
no?
És bàsic.
A més, després quedes cansadito i te'n vas a dormir més ràpid,
que
tampoc va malament. Però, clar, jo estava pensant, també és una manera de fugir, no?, d'aquell pensament negatiu?
No, perquè
de tapar-lo,
si
no?
El
no,
pensament...
No
si partim de la base que... A veure, el pensament... si tu tens un problema amb la teva parella,
sí.
I en comptes de parlar-ho, el que fas és anar-te'n a dormir... Sí que estàs tapant un problema, sí que estàs evitant una conversa que potser és incòmoda. Un pensament negatiu seria, és que, m'és igual el que li digui, però no em farà cas. O ja li he dit moltes vegades i no serveix per res. Això són pensaments negatius. Això és el que hem de sortir d'aquí, centrant-nos en el que intentem solucionar en el present i tenir aquesta conversa. Una cosa és que algú ens faci estar malament, però pot ser necessari, i l'altra cosa són pensaments negatius d'aquests que no ens donen res bo, que no ens ajuden a afrontar aquesta conversa, per exemple, que hem de fer, o no ens ajuden a afrontar una reunió que tenim l'endemà, o no ens ajuden al nostre dia a dia, perquè jo tot el dia estic pensant que és que ningú m'estima. Aquests són els pensaments negatius que ens poden fer la vida impossible i que són els que hem de treballar, però en el procés de treballar-los, d'identificar-los i després treballar-los per aprendre en uns altres alternatius, pot ser que ens vinguin al cap i que ens interfereixin i que ens fagin mal. En aquest moment és quan diem, no, a veure, la psicòloga m'ha dit que això no és veritat, que jo no sóc així, que no em deixi arrossegar, que no entri en bucle amb aquests pensaments, vaig a córrer un rato, o vaig a fer una caminada, o vaig a fer-me un bany, o vaig a centrar-me en la respiració. És en aquest sentit en el que intentem que els pensaments negatius no controlin el nostre present. Sempre volem tenir un futur bo, però el futur bo no ens ve donat. El futur bo el construïm, però el construïm en el present. Si tu construeixes un bon present, tindràs un bon futur. Per tant, és fonamental centrar-nos en el present, que és el que tenim ara. I per centrar-nos en el present, hem de focalitzar la nostra atenció en les coses que ens ajuden, que són constructives, que ens fan estar bé, i aquests pensaments, que a vegades són invasors, negatius, són els que intentem que no agafin les regnes de la nostra vida. En aquest sentit, els hem de treure poder, els hem de treure atenció. Una altra cosa és que, per estar bé, si fem un procés de teràpia o tenim una conversa amb la nostra parella o hem d'anar a parlar amb el nostre jefe, coses que ens generen ansietat i que ens fan estar malament, i són a la vida. La vida és això, moments bons i moments dolents. No els podem evitar. I a vegades no queda un altre, quan un està malament, que travessar el desert i passar setmanes o fins i tot mesos d'estar malament, però hi ha coses que s'han de, com lo del trauma, no? S'han d'afrontar i s'han de treballar.
Déu-n'hi-do, Vanessa, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, jo crec que ja està bé, no?
Un parell de setmanes més, si voleu fer-nos arribar alguna qüestió respecte d'Anna Vanessa o quan estem en directe, com han fet avui a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, etc. O si no ens envieu un correu electrònic, info@radiolla.cat, a l'assumpte poseu psicologia i així ens
vale,
entenem tots.
I així tots.
I també et farem arribar la pregunta, Vanessa.
Perfecte, m'apunto també les que m'han arribat aquests dies i les guardo. Molt i amb bé. Això del trauma també prenc nota.
Moltíssimes gràcies, Vanessa Parellada.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos aquest espai.